Finalment no s'ha pogut salvar i operaris de l'Ajuntament de Lleida han talat avui l'arbre de la plaça Sant Joan. L'acció es produeix després que dos informes tècnics asseguressin que ja havia un risc molt probable que finalment caigués. La tala de l'arbre arriba dos dies després que l'entitat ecologista Ipcena, el portaveu de la qual ja es va enfilar a l'Amèlia l'octubre per evitar-ne la tala, demanés al tinent d'alcalde de Transició Ecològica, Sergi Talamonte, fer-li una poda intensiva i posar uns ancoratges per assegurar-ne l'estabilitat. La paeria va assegurar ahir que el lloc que ara ocupa aquest arbre en plantarà un altre. En fi, d'arbres, que ens en fan falta i molts, eh? Soc el Ricard Álvarez i aquestes i altres notícies te les expliquem tot seguit aquí a Cope Lleida.
Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Si és que per anar bé, per cada arbre que perdrem, n'hauríem de plantar 5 o 10. Parlo a nivell mundial, eh? Com més arbres tinguem i com més massa forestal tinguem, ja ho sabeu, que al final ens fan la feina. Són els que filtren l'aire i són els que encarregats de generar l'oxigen i de filtrar el CO2. Per tant, com més arbres, millor. Jo no sé si la massa forestal mundial s'està ressentint, eh? Realment. En fi, temes a part. Això és un tema molt concret de Lleida, aquest arbre de la plaça Sant Joan. Era un arbre jove, 13 anys, eh? Les coses com siguin. I ja sabeu que hi ha en marxa també posar arbres a la plaça Sant Joan. Després de tants anys, una plaça deserta de formigó, si vols. Ja ho sé que són rajoles, eh? De formigó. Ara pensem a posar-hi arbres. Doncs ja era hora, eh? Amb molts anys de retard. En fi, 14 graus i mig, hores d'ara, a la ciutat de Lleida. És dijous avui, 4 de març del 2021, són les 12 i 22 minuts. Tot seguit busquem aquesta previsió meteorològica, l'actualitat informativa de les comarques de Lleida, la repassarem tot seguit. Parlarem del món veterinari, des d'Anadon Veterinaris, i també de salut i nutrició amb el Cristian Didier. Avui, per cert, és el Dia Mundial de l'obesitat. És una malaltia extesa, molt extesa, i sí, és una malaltia, i greu, força greu. Jo sé que estem en pandèmia i que ara sembla estrany dir-ho, però el tema de l'obesitat, en parlarem després amb el Cristian, ja veureu que és d'una gravetat important, i que genera moltes pèrdues de vida. Amb tot això ens plantarem a la una. A partir de la una, les escapades de nieve amb el David Velasco. Bueno, pues parlarem de coses, de propostes. Ja sé que estem en un confinament comarcal, però depenent d'on et trobis, doncs pots anar a gaudir de certes activitats. I quina meteorologia ens acompanyarà? Doncs ens ho diu ara l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Escolta, per cert, estem a la meitat acabant o encara estem començant amb el tema del pols aquest del desert?
Sembla que a poc a poc se va reduint, tot i que encara estem, fins al cap de setmana, estarem sota la influència del pols del Sàhara. Sí. Normalment aquesta pols se'n va cap a l'Atlàntic a través de les Canàries, que té molts més episodis de pols en suspensió, i aquesta pols arriba fins a Sud-amèrica. Uh-huh. Ja fa molts anys que se sap que és un fertilitzant de l'Amazonas, sobretot la zona del Brasil.
Sí, ho vas explicar ahir, perfecte, sí.
El que passa que també hi ha episodis, ara ja s'estan posant en les webs de previsió de pols, que de tant en quant pues tenim intrusions, arribada de vents del sud que s'emporten el pols, que és molt petit. Estem parlant de partícules, estem parlant de 10 micres, una micra és una mil·lèsima de mil·límetre.
Sí, però justament
dura molt temps i s'aixequen molt amunt, estan entre 1.500, 3.000, 4.000 metres d'alçada i poden...
De totes maneres, Armando, els set tan petites també són potencialment perilloses per la salut.
El gruix més alt està més a l'alçada, però també es depositen i van caient.
La qualitat de l'aire, hores d'ara, a Lleida ens diu que, pel que fa a l'índex de partícules de 10 micres o menys, està per sobre del que és recomanable, bastant per sobre, eh? O sigui, està a 70 i a partir de 50 està considerat com una qualitat d'aire pobra, eh? Per tant,
també n'hi havia un desaltíssim. Bueno,
Bueno, aviam, l'esport és salut, però és difícil, però amb aquestes condicions, si podeu, hi heu de sortir a fer esport amb mascareta.
Sí, 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 encara que fer córrer amb mascareta, pues,
no, ja ho sé,
necessita més volum d'aire i més oxigen.
Bueno. No, jo ja tinc problemes sense, imagina't. Armando, escolta, per avui i per demà, quin temps avui, ens espera?
Si mirem al cel, veiem que també està enterbolit, han minvat els núvols que tenien ahir i abans d'ahir. És que portaven, des del dia 25 de febrer, no lluïa el sol més de 3 hores. Just el que ara portem, 3,1 hores de sol, és a dir, que han estat uns dies foscos, des del 26, 27, 28, i els tres primers dies, sobretot de març, molt enfosquits, amb pràcticament 0,5 o 0 hores de sol. I sembla que, clar, tenien els núvols alts, els núvols mitjans, la posa en suspensió, i anava filtrant tant que no arribava res. I això ja els núvols alts, pues, han minvat, n'hi ha encara, n'hi ha núvols baixos, i està el pols en suspensió, que encara fa resol, continuarem avui i demà en aquesta situació, però amb més sol pujaran les temperatures diurnes, avui podrien gaudir dels 18 graus cap a les 4 de la tarda, demà també, amb més nuvolades cap al Pirineu, que podrien deixar algun xàfec molt dispers, molt puntual, molt poc important, tant avui com demà, i sembla que ja, encara que demà precisarem més, durant el cap de setmana baixaran 2 o 3 graus les temperatures, és a dir, si estem a 18 ens quedarien a 15 o 16, que és el que hem tingut aquests dies enrere, i alguns tràfecs més cap al Pirineu, sempre poc importants.
Bueno.
És a dir, no estem davant d'un canvi de temps molt important, d'un gran descens de temperatures o d'un vendaval o d'un... Vamos, són petits canvis dia a dia dins de la mateixa situació, encara que la tendència és que el cap de setmana baixin una mica les temperatures, n'hi hagi més núvols i algun xàfec, poca cosa més. De moment, a gaudir que
tots els
dies, dijous i divendres, de més sol o resol, i en temperatures més altes cap a les 3, 4, 5 de la tarda.
Molt bé. Demà divendres farem un abans de cap de setmana i de la setmana vinent. Armando, fins demà.
Fins demà, bona tarda i salut.
I nosaltres ens n'anem directes cap a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida. Estàs informat.
Ahir a la nostra tertúlia de dones vam parlar dels actes i també del dia 8 de març. Ja saps que dilluns vinent és el Dia Mundial de la Dona. Antigament Dia Internacional de la Dona Treballadora, ara Dia Internacional de la Dona. I doncs aquests dies és normal que segueixin apareixent doncs xifres i dades per veure doncs com està la història, perquè no hem d'oblidar que sí que és cert que hi ha doncs una diferència entre homes i dones a l'hora de salaris, d'hores treballades, de drets i d'altres històries, i que estem en ple segle XXI i que això es podria arreglar d'una manera ràpida, però passa el temps i no s'arregla. Hi ha molts sectors que sí, el sector públic, el sector moltes empreses amb convenis, doncs no hi ha distinció, però sí que és cert que després també hi ha d'altres moments a la vida, d'altres situacions, com és la maternitat, que encara exigeixen que aquest país es posi bastant més al dia d'on estem, segle XXI. No segle XXI, no. És que estem a l'any 2021 ja. És una cosa que jo crec que hauríem de superar. Les dones cobren, de mitjana, un 15,48% menys que els homes a la demarcació de Lleida, segons l'informe elaborat per Comissions Obreres de les Terres de Lleida amb motiu d'aquest 8M. Durant el 2019, les dones van cobrar a Lleida un salari mitjà anual de 17.541 euros, mentre que en el cas dels homes va ser de 20.754 euros, cosa que suposa una diferència de 3.213 euros. Tot això, l'any 2018, la bretxa salarial era del 16,3%. No hem millorat gaire, però és un pas positiu, segurament fruit de la pujada del salari mínim interprofessional. A hores d'ara, com dèiem, estem aproximadament a un 15% encara de diferència, i això és una de les coses que segueix impulsant que el 8 de març doncs segueixi existint. Canviem de tema, obrim la plana local a la ciutat de Lleida, perquè veïns de Pardinyes han constituït una nova plataforma Sort que no ocupen lloc les plataformes, eh? Tot i que s'anomenen així plataformes. Si no, aviat hauríem de començar a tirar cases a terra per posar tantes plataformes. En fi, hi ha una nova plataforma que diuen que s'ha creat per lluitar contra el discurs d'odi que hi ha respecte al projecte d'un equipament per acollir temporers i persones sense sostre en aquest barri de Lleida. Bueno, tot això ve de que l'Ajuntament de Lleida, sense consultar els seus socis de govern, curiosament, va dir que construiria un alberg de 150 llits amb un solar que des del 2017 està cedit per construir-hi una residència de la tercera edat, que no s'ha fet encara. Aquesta és l'altra, que no s'ha fet encara. Arrel d'aquell anunci, el Comú de Lleida, que no sabia res, ja va dir que ens hem assabentat a través de la premsa i diuen, deien almenys, van dir que preferien fer més equipaments i més petits distribuïts per tota la ciutat que no un de gran i concentrat en aquell punt, que està just al davant de l'escola i institut La Mitjana de Lleida. Per la seva part, Orbepar, l'associació de veïns de Pardinyes, ja va dir que no ho trobava bé i que buscaria com frenar-ho. Va sorgir una plataforma, una altra plataforma, en defensa de la construcció de la residència de la tercera edat en aquell solar. I ara neix aquesta altra plataforma. Ells s'autodenominen contra el discurs de l'odi i van a favor de que es faci l'alberg de 150 llits en aquest solar. En fi, molta gent, moltes plataformes, però el solar segueix arm. La campanya de la fruita la tenim aquí. Estem al març, no al febrer, no. Estem al març i aquí no s'ha mogut res. El que dic, plataformes, rodes de premsa, notes de premsa, fotos, xarxes socials, perquè clar, avui en dia, això com que és gratuït, frases d'aquestes fetes amb ganxo i ja recorrint a temes tan importants que no s'han de banalitzar, com que si el racisme, que si l'odi, que si aquestes històries, plataformes i històries, el que vulgueu. El solar està allí, no hi ha res fet. L'Ajuntament de Lleida, de moment, no ha tirat res en van, perquè ara sí que ja va fer una consulta i el dia de la consulta van acabar crits amb els veïns i no es va explicar res. Veurem cap on va tota aquesta història, però fixeu-vos, al final l'únic que han aconseguit per fer-ho així de manera precipitada, sense consultar i sense estudiar-ho, és començar a dividir un barri. Enteneu-me quan dic dividir. Ja n'hi ha com dos bandos i és una cosa que odio que es faci amb la... Això és personal, eh? Odio que es faci a la societat. Dividir-nos, polaritzar-nos. O a favor o en contra. No, escolta, jo puc ser veí de Pardinyes i ni estic a favor ni estic en contra. Doncs no, has d'estar ja a un costat o a l'altre, perquè ara ja hi ha les dues plataformes, els dos costats. I això és el que han acabat aconseguint. Polaritzar i al final que la gent es discuteixi o s'acabin esbarallant. Si tenim problemes molt més greus a la societat, però molt més greus, com per estar discutint-nos de si que fa falta un alberg. És que no és d'ara, a Lleida. És que fa 20 anys que fa falta un alberg. 20 anys! Que podem discutir si volem un macroalberg o 5 microalbergs. Doncs discutim-ho. Parlem-ne, a favor, en contra. No estem parlant sempre de... Escolta, que ens deixin votar i una societat democràtica, doncs parlem-ne, exposem-ho primer, però clar, si de cop diem, nois, ja hem triat aquest solar, que estava ja cedit, eh, per fer una residència de la tercera edat, però és igual, l'hem triat i ho farem aquí. Llavors, com que hi ha revolta... Ah, no, però espera un moment, que anem a preguntar-ho als veïns. Home, malament, comencem pel principi, ensenyem les cartes, diem que hi ha maneres de fer-ho, però no s'ha fet així, i aquest és el resultat. Parlem del coronavirus, perquè la restauració podrà obrir fins les 5 de la tarda en horari ininterromput a partir de dilluns. Així ho ha decidit el Procicat, eh, que anunciarà avui la resta de mesures, però la restauració podrà obrir des de 2:15 del matí fins a les 5 de la tarda, ja sense haver de tancar el que és el migdia i tornar a obrir per dinar. Aquesta és la més cridanera, per entendre'ns, i jo crec que si les xifres segueixen acompanyant, en les properes setmanes anirà tot rodat. Veurem, de totes maneres. Hi ha un estudi que diu que els vacunats contra la Covid no transmeten el virus a altres persones o ho fan en un nivell molt baix, d'acord amb els resultats dels primers estudis publicats fins ara. Són estudis molt preliminars, però que el cap del Servei d'Epidemiologia de Salut a Lleida, Pere Godoy, ha assenyalat que aquests treballs apunten que, a part de la malaltia, la vacuna evita contagis, i diu que si amb estudis més generals s'acaba confirmant això, seria una gran notícia. Per cert, que hi ha un equip de dietistes i nutricionistes que ha elaborat una dieta específica per a pacients ingressats amb Covid-19 als hospitals lleidatans Arnau de Vilanova i Santa Maria, amb l'objectiu de compensar l'elevat risc de desnutrició que pateixen els malalts per diversos factors associats a la malaltia. Les persones ingressades amb Covid-19 baixen a la regió de Lleida. Estem a 134 persones ingressades, 7 menys que ahir. En canvi, segons Salut, s'ha incrementat el nombre de casos crítics, que són 18, de persones ingressades a les UCIs. Al Pla de Lleida, el risc de rebrot està a 254 punts, la RT ha pujat una centèsima a 0,95, per sota de l'1. A l'Alt Pirineu i Aran, el risc de rebrot està a 354 punts i la RT ha baixat a 0,79, i a nivell de tot Catalunya, el risc de rebrot és de 224 punts i la RT està a 0,92. Fem una pausa ràpida i de seguida marxem cap a Nadón Veterinaris.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos, abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ens arriben els consells veterinaris. Ja saps que tots els dijous marxem cap a Nadón Veterinaris. De moment ho fem virtualment, però no perdo l'esperança de que més aviat que tard puguem desplaçar-nos un dijous i estar fent el programa des d'allí, que també em faria il·lusió. A més, així la Ima li diré: escolta, ensenya'm el piset, per entendre'ns, ensenya'm les instal·lacions. En fi, els dijous marxem cap a Nadón Veterinaris. Per què? Doncs perquè portem consells molt valuosos del món veterinari per la teva mascota, gos, gat, ocells, peixos, el que tinguis. On estan? Al carrer Segrià número 11, a internet, a nadonvet.com, i després al telèfon 973-266-388, 973-266-388. Imma Sabater, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Ja, me faries una bona ruta, no?
Sí, evidentment. Què ho dubtes?
A més, teniu unes instal·lacions grans, hi ha força lloc aquí. Igual se us queden petit igual, però que és gran, Vull dir, la botiga és maca.
Sí.
I la zona la zona ja de veterinari jo ja no l'he visitat, però...
Ah, doncs per això tens que vindre.
La clínica, per entendre'ns,
però... Claro.
No l'he visitat, però la botiga sí, és molt maca. Carrer Segrià número 11, ja us ho dic. I si aneu allà, si no està ocupada, pregunteu per la Imma, que és un amor, tractar amb la Imma, de veritat. No, i si teniu mascotes ja ho veieu, que a més ella t'ho entens a casa, t'hi dediques, però a més entens, i per tant això ho vius moltíssim, això. T'agrada?
Sí.
T'agrada molt?
Sí, sí, tinc dos tigres a casa. dos tigres, sí, ja. Que van del sofà al llit. Sí,
això,
sí.
Això em va sobtar molt, quan ho vas explicar, però... Bueno, va. Vinga, seguim amb la sèrie de malalties que poden afectar els gossos o els gats, però que, a veure, us les expliquem, i justament perquè puguem fer una bona prevenció, per no haver-les de patir. La d'avui, quasi bé que em nego a pronunciar-la jo, fins que no ho digui... Clar, fins que no ho diguis tu. Quan tu ho diguis, jo igual ja m'animo. De què parlem avui, Imma?
Vinga, avui parlem de la babesiosis canina.
Babesiosis canina.
Molt bé, veus?
Cada setmana m'ho fiquen més difícil, Bueno, entenc que és de gossos, això,
Aquesta gent que fica els noms, ja
sí,
veus
això,
com és.
Això també tens tota la raó. Entenc que això afecta els gossos.
Sí.
Bueno, explica'm, què és?
És una malaltia causada per un hematozoo, que es diu babèsia.
Mare de Déu.
Val? Babèsia canina. Ara t'explico
sí,
què significa. Un hematozoo són paràsits que viuen en la sang d'uns altres.
Ah.
Aquests paràsits són els que habiten en la sang de les paparres que fan d'intermediari per transmetre la malaltia al nostre gos, la babesiosis.
Vale.
Val?
O sigui... que la pap... sí, clar, no, o sigui, les paparres és un altre d'aquells bitxos que no sé exactament què hi fan aquest món, però bueno. Que si
la sang.
Clar, això, no, però que si pica el nostre gos li pot transmetre aquesta malaltia.
Si la paparra està infectada amb aquest hematozoo, sí.
Vale.
Totes les paparres causen alguna malaltia.
En aquest cas,
avui parlarem de la babèsia.
Vale. Vale, i què fa aquesta malaltia?
Vale, una vegada que aquest paràsit ha aconseguit arribar dins del cos del nostre gos, el gos no mostra símptomes fins passat 1 a 2 mesos.
Caram.
Moment que pot ser perillós perquè els glòbuls vermells, els teixits del pulmó i del fetge són ràpidament afectats.
Caram.
Per aquest motiu és necessari que estiguem molt atents a qualsevol símptoma que pugui aparèixer, com, per exemple, que tingui febre, pèrdua d'apetit, pèrdua de pes, somni excessiu, afebliment general, entre uns altres.
Si notem...
Aquests són els que primer notarem, diguéssim.
Qualsevol d'aquests,
Sí, exacte. Però aquests són molt significatius.
Doncs directes al veterinari, però directe, eh?
Exacte. I nosaltres, com se farà el diagnòstic? Bueno, quan sospitem que el nostre gos no es troba bé, haurem de portar-lo al veterinari el més aviat possible, com sempre que notem que algú no va bé.
Sí, sí.
Nosaltres li farem un examen físic i, bueno, us preguntarem quins símptomes té. Després, segurament, li fem una analítica de sang amb la finalitat de detectar els hematozoos causants de la malaltia.
De totes maneres, dius que tarda un mes, no?, més o menys...
Que nosaltres veient els símptomes pugui... amb el gos, sí. Sí, sí. Ha anat fent fenya aquest temps.
Clar, o sigui, quan comença a tenir símptomes no cal quasi bé ni que perdem temps a pensar a veure on ho ha agafat això, on va passar, perquè clar, a saber, no?, al cap d'un mes.
Sí, perquè una pavarreta li pot picar en qualsevol puesto.
Clar.
I nosaltres una vegada confirmem que ho és, bueno, pues dependent del cas, ficarem un tractament o un altre. Ara, com es tracte?
Això. Bueno, primer, té cura? Es pot curar?
Sí,
vale. Com es tracta?
A veure, depenent de l'estat en què es trobi l'animal, perquè això que m'has preguntat és depenent de l'estat que es trobi l'animal, el primer que es farà serà administrar-li medicaments que ajudin al seu sistema immunològic a eliminar els hematozoos, aquests que hem parlat, vale? La babèsia.
Sí.
Si el gos està molt greu, l'única cosa que es podrà fer és posar-li transfusions de sang.
Caram.
Amb la finalitat que li resulti més senzill recuperar-los. Vale? Tot el sistema immunològic. Després, què és el millor? Com sempre, previndre.
Clar.
Sempre prevenir. Mai es pot previndre una malaltia al 100%. Mai. Però sí, hi ha diverses coses que podem fer per reduir al mínim el risc.
Bueno, però és que aquest és complicat. És a dir, Imma, les paparres on estan?
A tot arreu.
Pues és que clar, llavors...
Però podem reduir molt. El primer que hem de fer, tractar-ho amb antiparasitaris. Això, portar-lo super al dia. Per això, repeteixo gairebé cada setmana,
sí,
que és superimportant. Hi ha pastilles que duren 3 mesos, hi ha unes altres que duren un mes, pipetes igual, però s'ha de portar a una agenda, notat.
Clar. No,
això
i a
és
més,
superimportant.
Això és veritat, perquè ho hem tractat, jo, des de que conec a l'Aima, cada 4 o 5 setmanes parlem d'això.
Sí, hi ha pipetes,
recordem,
hi ha collarets, hi ha
la desparasitació.
Hi ha pastilles, exacte.
Però clar, el gos que va tractat amb això representa que la paparra ja no s'hi acosta, no?, per entendre'ns.
Sí, se pot acostar, però al mossegar, mor.
Clar, per tant, ja no ens afectaria.
Exacte. Després, una altra cosa, encara que estigui desparasitat, revisar el gos gairebé diàriament, sobretot als mesos de calor.
Per si les trobem
allà. A la recerca de paparres.
Clar.
I si tinguéssim alguna, encara que estigui desparasitat, li podem treure amb unes pinces especials i amb molt de compte.
Mare de Déu. Bueno, si no, truqueu.
Vale.
Si no, no a mi ni a la ràdio, truqueu a anar d'un veterinari, directament.
Una altra cosa que també podem fer és banyar-lo amb un xampú antiparasitari.
Ah. Bueno, doncs... Pues, home, no està de més, potser tenir-ne ja, algun?
Sí. I, bueno, i l'últim, pues, portar-lo al veterinari.
Clar.
Si veiem que algo de lo que he dit abans un otem, que igual després no és això, però és igual, sempre millor portar-ho.
No, no, és millor, això ja ho hem explicat mil vegades, és millor anar al veterinari que et diguin, mira, tranquils, que al final no era res, que no esperar-nos i que llavors es compliqui la història, perquè d'això que em deies, la
babesiosis
canina aquesta, això entenc pel que has dit que afecte, que després, cada dia que passa, empitjora bastant l'animal.
Sí, vull dir que
estem parlant d'una cosa seriosa, encara que nosaltres
bueno,
ho fem amb aquest to.
I el que m'has dit, de que si es cura, depèn a l'estat que estigui, a vegades no.
Vull dir que... quan abans millor, mira, millor que us facin la mirada per ser pesats, per anar massa sovint al veterinari, que no després haver de patir.
Sobretot
de
el
patir,
tema de desparasitar ho hem de portar molt al dia. Avui he parlat de la babèsia, ara durant unes setmanes parlaré d'unes altres malalties que poden causar o bé les paparres o bé les puces, perquè així us podreu adonar de lo important que és.
Molt bé. Si pots triar unes que tinguin nom que jo pugui dir.
Bueno, aquesta babèsia ho podem dir així, la babèsia.
És fàcil. Babesiosis canina, sí. Això. Bueno, és igual. Anadon ja saben el que és. O sigui, vosaltres truqueu, mira, és que tinc el gos, que no menja gaire, té molta son, gos cap allà, que se'l mirin. Escolta, al final no és res, doncs no és res i ja està, cap problema. Però si és alguna cosa i l'agafen a temps, doncs tot això que us estalviareu. On estan? Al carrer Segrià número 11, a internet, anadonvet.com, i si no, 973-266-388, una trucada que et pot estalviar molts mals de caps. Imma Sabater, com sempre, gràcies per la informació, que és molt valuosa. Cuida't, una abraçada.
Gràcies.
Maquinària Agrícola Ferro. 69 anys d'experiència en el món agrícola i ramader. Fabricació i venda de maquinària agrícola. Trituradores de pedres i forestals, desbrossadores laterals, grades rotatives, cultivadors grada ràpida i cultivador rastuller, entre d'altres. I ara també servei de lloguer. Truqui a Maquinària Agrícola Ferro. De Belllloc, 973-560017. Li assessorarem. O a maquinariaferro.com.
Assaja sempre al costat de la pagesia. Assaja sempre al costat de la ramaderia. Assaja sempre al costat del sector agroalimentari. Assaja sempre al teu costat.
Agricultor, garantir la teva collita és essencial. Per això necessites Tripol, el millor rusc de bellots del mercat.
Un tècnic d'Open Nature te'l porta i te l'instal·la per garantir-te l'eficàcia en la pol·linització i a un preu immillorable.
Demana Tripol a Open Nature al 973-28-9309, al correu info@opennature.com o al teu distribuïdor habitual.
Tripol, l'únic rusc preparat per a les dures condicions del camp.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs sap que parlem de salut i de nutrició, ja saps que ho fem sempre amb el nostre nutricionista, amb el Cristian Didier. Cristian, què tal? Buenos días.
Hola, Ricard, bon dia.
El Cristian Didier, que el trobeu a Disanta Nutrició, que està en l'alcalde de Porqueres número 76 a Lleida, que els pots trobar a les xarxes socials, a Disanta Nutrició o al Cristian Didier, que a més són molt actius, que et donaran molts consells i que des d'allí també et pots posar en contacte amb ells per... Sempre dic el mateix. Escolta, una visita amb un nutricionista a la vida, mínim, com a mínim, almenys perquè et diguin, escolta, sí, ho fas tot bé o pots millorar o no anem bé, que podria ser el cas. Cristian, hoy, además, es uno de esos días que hace muchos años seguramente no existía, pero que es que al final se tuvo que crear. Avui és el Dia Mundial de la Obesitat. Y no sé si tienes cifras, pero en España, en lugar de ir a menos, va increciendo, por así decirlo.
Bueno, a ver, actualmente sabemos que la obesidad es una epidemia como tal, entendida como como aquello que nos afecta a nivel mundial y entendida como aquello que nos afecta a todos, ¿no? Y entonces la Organización Mundial de la Salud ha declarado como es la pandemia del siglo XXI, sí. Es la primera causa, o sea, todas las enfermedades relacionadas con la obesidad son la primera causa de muerte, ¿no? Entonces, mira, en 2016 teníamos más de 1.900 millones de adultos tenían sobrepeso.
Imagínate.
1.900 millones de adultos y más de 650 millones eran obesos en el 2016.
Que por cierto, sin saber las cifras, casi me atrevería a decir que el 98% está en lo que es llamado, mal llamado, el primer mundo, por así decirlo, ¿eh?
Bueno, la distribución es complicada, ¿eh? Encontramos países pobres, países del tercer mundo,
¿también?
Con las tasas más altas de obesidad. Ah. Piensa, por ejemplo, que el país con más obesidad en el mundo es México.
Imagínate.
Y México tiene forma parte de los países, porque claro, piensa que ha ido cambiando con los años el origen de la obesidad y el por qué está la obesidad. Uh-huh. Y con que uno de los factores es la alimentación. Mucha parte de los alimentos más baratos y más accesibles son alimentos...
Es verdad esto.
Y entonces, bueno, a veces te replanteas cosas. Entonces, claro, la solución no está en un solo sitio, es multifactorial. Claro. Pero claro, yo a veces he analizado y cuando una piña... O sea, cuando vi el donut, te cuestan un tercio de una piña... Tenemos una problemática, ¿me entiendes?
No, es verdad, y esto ya lo hemos dicho aquí, y tienes toda la razón del mundo. Aparte de estas cifras, lo preocupante es lo que en los últimos años también está experimentando un incremento importante, y es la obesidad infantil, ¿eh?
Sí, bueno, ese es otro dato que siempre, pues, los últimos datos son de 2016. A nivel mundial, 41 millones de niños menores de 5 años tenían sobrepeso en todo el mundo.
Menores de 5 años,
Menores de 5 años, sí, que son cifras pues, muy alarmantes. Uh-huh. Ya sabemos que las muertes por obesidad y por sobrepeso pues tienen una problemática. Entonces, una vez dicho esto, es muy importante entender qué es el sobrepeso y la obesidad.
Eso, vamos a definirlo. ¿Vale? Desde un punto de vista de salud y de un nutricionista, ¿qué es la obesidad o el sobrepeso?
Vale, la obesidad se entiende como la acumulación de grasa corporal excesiva. A esto lo referimos como sobrepeso o obesidad. Es acumulación de grasa corporal donde supera unos límites específicos, ¿vale? A esto lo referimos a sobrepeso o obesidad. Hay veces que hay personas que tienen cuerpos grandes y que no se deben a un exceso de grasa. Mm. ¿Vale? Entonces, a veces los datos, los números, porque hay unos datos, el IMC, el índice de masa corporal, todo esto nos ayuda sanitariamente, poblacionalmente, a sectorizar y a decidir cuántas personas tienen sobrepeso o obesidad, ¿no? Sabemos que un IMC mayor de 30, categorizamos a esa persona como obesa, y un IMC entre 25 y 30 lo categorizamos como con sobrepeso. Pero hay personas que por su genética, su constitución, tienen un sobrepeso, pero a lo mejor no se debe a la acumulación de grasa, sino que se debe a que su estructura corporal es más grande. Ajá. Y eso pues no tiene nada que ver con la obesidad. Por eso, a ver, aparte de saber el IMC, el índice de masa corporal, tenemos que saber más cosas. Tenemos que saber pues la acumulación de grasa, si realmente es de grasa corporal, si afecta o no afecta a la salud, porque a veces, muchas veces, todos señalamos a una persona que tiene un cuerpo más grande, pero a lo mejor ese cuerpo más grande no le afecta a la
salud,
¿vale? Porque también encontramos cuerpos grandes sanos, así como cuerpos muy delgados insanos. Entonces tenemos que centrarnos muchísimo en si la salud es afectada, si tienes buenos hábitos alimentarios, porque ahí radica todo, radica en si tengo o no tengo buenos hábitos alimentarios. Pues si no tengo buenos hábitos alimentarios, independientemente de que no tenga sobrepeso, tenemos un problema.
Claro.
Pues su salud también se va a ver afectada antes o después, ¿no?
Claro.
Entonces, eso es importante, ¿no? Que se mire así, ¿no? Que se vea realmente en qué afecta o qué no afecta. Entonces, por último, lo que tenemos que ir, que tenemos que hablar, es el tratamiento a nivel poblacional y mundial, ¿no?
Claro, porque si hemos dicho al principio que esto era una, iba a decir una pandemia, no es que ya, pero bueno, es la enfermedad del siglo XXI, por así decirlo.
Exacto.
Claro, debe de existir un tratamiento que para de, voy a desengañar a la gente. Al final no se trata de me tomo una pastilla por la mañana y ya está, ¿eh? Hay que modificar hábitos, pero hay un tratamiento, ¿eh?
Bueno, el tratamiento pues es multifactorial, como hablábamos antes, ¿no? El tratamiento hace referencia a que todos los países y todas las comunidades y toda la política y todas las estrategias para combatirlo tienen que estar en sintonía. O sea, tiene que haber una educación a generaciones que nos educaron, ¿vale? Porque nosotros, por ejemplo, nuestra generación nos educó en estos hábitos cuando éramos niños. Entonces, ahora tenemos una edad y hay que educarlo, porque ahora, claro, pues si nuestras generaciones tienen hijos, vamos a seguir educándolo bajo lo que nosotros aprendimos. Y cuando pues hace 40 años pues no teníamos tanto esta problemática, ¿no? Entonces hay que tener estrategias nacionales y mundiales para que hagan frente a esta problemática. Educación, prevención a los menores, incorporación en las escuelas, el acceso a salud, que no todo el mundo tiene acceso a salud. Porque, claro, el que tú vengas a un nutricionista de Cal es muy posible que sea un privilegio.
Claro.
Todo el mundo no puede ir a un nutricionista. Entonces, que el sistema sanitario no tenga esto incluido...
Esto es verdad, ¿eh?
Pues tampoco, no ayuda, ¿me entiendes? Entonces, no todo el mundo tiene acceso a salud y todos los países, porque aquí aún hay un sistema que más o menos, pero en otros países, pues ni siquiera un sistema sanitario público donde puedes acceder. Entonces, claro, pues ¿cómo aprendes? Claro, las estrategias a nivel de lo que nos estamos hablando, pues son estrategias muy cortoplacistas, que son en cada momento que cambiamos de políticos, pues cambian también. Nadie se preocupa qué va a pasar dentro de 40 años. Lo que estamos preocupados es por lo que vamos a hacer en estos 4 años de legislatura. Entonces, bueno, claro, es muy complejo. Entonces, lo que vamos haciendo. Es, pues bueno, teniendo estrategias para introducir buenos hábitos en las familias, educación.
Es que yo creo que esto es clave, porque si tú coges unos hábitos de pequeño, porque los has vivido en casa, y ya no oyes ni la palabra dieta, ni la palabra, uy, he ganado peso, me tengo que saltar una comida, o vigila lo que comes. Si tú ya no creces en un ambiente que esto ya no lo oyes, y estás acostumbrado a comer ya unos tipos de ingredientes y otros no, oye, ya está, el resto de la vida lo vas a tener relativamente fácil.
Desde luego.
Y esta educación, pero claro, en familias y en escuelas, es básica.
Claro, ahora lo que pasa es que ahora, pues, ¿sabes estos TikToks que hay ahora que se han pegado 5 años? Porque dices, es muy fácil, vamos a educar a los niños, ¿no? Bueno, sí, venga, claro. Educarlo tú, si puedes, claro. Y todas las estrategias, porque claro, es que es muy fácil decirlo, pero claro, al momento de ejecutarlo es muy difícil, muy, muy complejo, muy difícil, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque pues incluye la escuela, incluye la familia, incluye los abuelos, incluye los amigos, incluye el Instagram, incluye el móvil, incluye el Facebook, porque estamos todo el día con el bendito móvil. Entonces sí. Es muy difícil que aparezcas esos cambios que queremos educar cuando nada está a favor a que cambie. Entonces es muy importante que si podemos visitar al nutricionista para empezar a introducir esta manía de que solo podemos visitar al nutricionista para perder de peso,
claro. Nos
pone de los pelos.
Claro.
Hay que ir a visitar al nutricionista para aprender a ser más ecosostenibles, para aprender a introducir alimentos, para introducir a los niños en la cocina, para que aprendan a pelar una bendita zanahoria, como mínimo.
Como mínimo.
Y que no tengan 25 años y no sepan pelar una zanahoria. No,
y además de lo que dices, cuando voy al nutricionista para perder peso, es que el daño está hecho. Y se puede recuperar, ¿no? Pero es como cuando vamos al traumatólogo, ya porque te has caído o ya te duele la espalda, horrores, ¿no? Y dices, hombre, pero que no te avisaba hace tiempo que tenías molestias, ya, pero no he ido hasta el final, pues lo mismo. Tampoco hace falta que nos esperemos a que me sobren 20 kilos. Ahora sí voy al nutricionista, que me arregle la historia. Oye, hazme un menú. Y en 6 meses quiero perder peso. Porque esto seguro que alguno te lo ha pedido, ¿eh?
Sí, claro. Luego, pero es cultura de dieta que estamos totalmente, ¿no?
Claro.
Esa necesidad de, no, pues pensemos preventivamente, pero nos cuesta muchísimo.
Nos cuesta mucho.
Tenemos una sociedad que nos cuesta mucho pensar preventivamente.
Sí. En fi, avui dia mundial de la obesitat, dona que pensar, de veritat, dona que pensar. Sí que pot ser preu per preu, de vegades surt car, però com hem dit aquí amb el Christian, menjar sa no és gens car tampoc, que hi ha opcions i possibilitats per menjar sa i de quilòmetre zero, per entendre'ns, que són molt saludables, i potser això ho tornarem a parlar. Cristian Didier, nutricionista, como siempre, un placer.
Ricardo, un día, gracias.
Hablamos la semana que viene.
Gracias, adiós.
I nosaltres ja busquem les senyals horàries, arribem a la una, de seguida les escapades de nieve.